Doncs vinga, moment d'anar de pressa i corrents a la recerca de la Laia Coma, llicenciada en STAPS, especialitzada en desordres metabòlics i màster en alt rendiment en alçada, entre moltes d'altres coses. Avui, Laia, bona tarda.
Bona tarda.
L'esport per a tothom.
Sí, avui parlarem sobre la diversitat funcional en l'entorn esportiu i d'exercici.
Que no és fàcil, imagino, eh?
No, no, no és gens fàcil. De fet, bueno, ja deu d'haver quedat ben marcat a foc el missatge de que l'exercici, l'activitat física i l'esport és salut,
sí.
Porten molts beneficis. I el que és una llàstima és que, mirant estudis per fer aquest programa, vaig veure de que els estudis demostren de que hi ha una part de la població,
sí,
que té uns nivells d'activitat física i d'exercici molt inferiors a la mitjana general, tenint en compte que la nostra societat tendeix més cap al sedentarisme.
Sí.
Imagina't que hi ha una part de la població que els seus nivells encara són molt més baixos.
Carai.
I aquestes persones serien, doncs, totes aquestes que engloben la diversitat funcional. Que aquí, bueno, hi ha 50.000 casos diferents,
sí,
però avui parlarem de forma general.
Val. El que et deia, Laia, imagino que és complicat i ara ens en donaràs les claus, no?
Sí. De fet, pot ser complicat per la persona, ja sigui doncs, per l'accés a les instal·lacions,
clar,
però també pot ser complicat pel desconeixement de l'activitat. És a dir, ficant pel cas, una persona amb mobilitat reduïda pot pensar, ostres, i jo quina activitat puc fer? Quins exercicis puc fer? Que estiguin adaptats doncs, a la meva problemàtica, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Per la qual cosa, doncs, hi ha aquesta doble vessant. Per un cantó, doncs, l'accés a les instal·lacions, a les àrees esportives, però també l'altre, que això, per sort, s'està millorant,
sí,
tot i que, bueno, podria haver-hi una més gran millora, però també hi ha la part aquesta de por i desconeixement a què és el que podem fer o si realment ho podem fer o no.
I imagino, ara em diràs, Laia, que et dic una obvietat, però vaja, que evidentment, tot i tenir diversitat funcional, fer exercici els beneficia.
Sí, 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 no només a nivell de la qualitat de vida, ja sigui a nivell físic, doncs en una millora de les qualitats físiques i psicològiques, que porten a una millor autonomia, bueno, les 50.000 coses que hem parlat sempre, o sigui, al final tornem una mica al mateix,
sí,
al discurs de sempre, sinó que també l'esport té una vessant social, que ja n'hem parlat moltes vegades.
Sí, senyora.
I que aquesta gent doncs, també se'n pot veure beneficiada, com tothom.
Clar, sí, senyora, sí, senyora. Escolta'm, anem a buscar les claus, va. Com es pot entrenar? Com hem d'entrenar?
Aleshores, el primer que hem de tenir, clar, és que moltes vegades haurem de fer doncs, certes modificacions.
Val.
Que s'adaptin a el que hem dit, a la problemàtica, però també a les capacitats físiques i de més de la persona en qüestió.
Uh-huh.
Aleshores, la gran majoria de persones amb diversitat funcional,
sí,
són perfectament capaces de realitzar exercici o esport.
Val.
Però és això, necessiten aquestes petites modificacions. Aleshores, normalment a nivell de modificacions les englobaríem en tres grans grups.
Vinga.
Primer seria l'entorn.
Sí.
És a dir, es pot realitzar l'activitat física doncs, en una sala de fàcil accés. Si la persona doncs, va amb cadira de rodes, doncs, home, les escales no és el millor.
Correcte.
Per la qual cosa doncs, es pot modificar l'entorn perquè aquesta persona doncs, pugui accedir a fer l'activitat.
Uh-huh.
També es pot modificar doncs, el control de la temperatura, de la llum, si hi ha persones doncs, que els influencia molt tot el tema sensorial.
Bueno.
I la llum pot ser un component important,
sí,
doncs, jo que sé, que els estimula la llum molt forta, doncs, pot regular la llum, que tenen una mala gestió de la calor, que hi ha certes malalties que provoquen doncs, que la persona tingui una mala gestió de la calor i de la temperatura corporal,
sí,
doncs es pot també regular la temperatura perquè sigui més agradable per la persona que fa l'exercici.
Val. O sigui, entenc que l'entorn pot ser indoor i outdoor.
Exacte, sí.
Val, val.
Sí, sí. El que passa és que aquí a Andorra és una mica complicat l'outdoor.
Estic d'acord, estic d'acord.
Més que res perquè durant mig any estem coberts de neu. Bueno, sí. Almenys estàvem coberts de neu. Després, el segon grup seria la metodologia.
Vinga.
És a dir, doncs, com farem aquesta activitat? La persona pot córrer, no pot córrer, pot moure els braços, no es pot moure. Com ho farem? Entén bé les instruccions, si les diem de... Com te les diria tu, no les entendrà, les hem de modificar. Hem de tenir en compte aquestes coses. Uh-huh. Fiquem un exemple, doncs, volem fer una activitat de bàsquet,
sí,
o de futbol,
sí,
però la persona, doncs, li costa molt córrer.
Val.
Doncs, en comptes de córrer, doncs, ho pot fer caminant.
Val.
Per exemple. O, simplement, el que es pot fer és modificar les normes de joc, doncs. Les explicarem d'una forma més senzilla i amb grups d'exercici més senzills, doncs, perquè la persona els pugui entendre i els pugui realitzar perfectament.
Molt bé.
Això també seria, doncs, entraria en aquest segon, en aquesta segona categoria, que seria la metodologia.
Perfecte.
I per acabar, doncs, tenim el material. Què és millor utilitzar, doncs, el material que utilitzem normalment, material de goma EVA, material... peses més grans, peses més petites... Bueno, aquí ja entrem en tota una gamma.
Clar,
ben complerta. Uh-huh. Perdó.
Laia, si has començat dient que, home, depèn com, hem de fer unes modificacions necessàries, un cop fetes aquestes modificacions, i amb aquests tres grans elements, entorn, metodologia i material que ens comentaves, quin seria l'enfocament de l'entrenament i els objectius d'aquest entrenament?
Clar, això va molt lligat en el primer punt. Aleshores, per una part tenim, doncs, tot l'enfocament de modificació de l'entorn, metodologia i material. Després tenim també l'enfocament de l'entrenament en el sentit de com està la persona, quina capacitat física té, quina problemàtica té, té alguna part del cos afectada o és més a nivell general?
Val.
Aleshores, podem ficar pel cas, doncs, un exemple clar seria que una persona, doncs, amb problemes de mobilitat,
sí,
que s'està recuperant i encara té problemes de mobilitat, doncs, un dels objectius que podríem crear per a aquesta persona, sempre parlant-ho amb ella, evidentment, podria ser, doncs, la millora de la flexibilitat.
D'acord.
Seria un dels exemples. Aleshores, com està aquesta persona? Un cop hem vist, doncs, quina és la seva problemàtica i què és el que es pot fer a nivell de modificació de l'entorn de la sessió, hem de veure com està aquesta persona i a partir d'aquí, doncs, quins objectius n'extraiem nosaltres, però també la persona. Clar, ella també té molt a dir. Què és el que vol fer ella?
Clar.
Quins són els objectius? Per què ve a fer les sessions?
O sigui, el gust d'aquella persona, per
exacte,
certa pràctica esportiva.
També hi ha el gust, evidentment. O sigui, si a mi em diu, mira, és que jo he estat tancat en una sala, ni pensar-ho, doncs
sí,
busca alternatives per fer-ho fora. O al contrari, és que jo a fora no surto ni de conya, doncs
sí,
busca alternatives per fer-les a la sala.
D'acord.
També el gust propi de la persona també és un factor a tenir en compte i que és molt important. Però, sobretot, tu com a professional pots veure una sèrie d'objectius que es podrien treballar a través de tot el que t'explica aquella persona i de la problemàtica general,
uh-huh,
però clar, la persona també et dirà, escolta, és que jo també vull treballar això, això i això.
Correcte.
Què et sembla? És a dir, que és un diàleg entre les dues parts.
Val. Tot això tenint en compte, evidentment, Laia, no cal ni dir-ho, l'estat físic de la persona.
Exacte, l'estat físic, les limitacions, els gustos, la individualització i sobretot també la progressió, és a dir, començar al nivell de la persona i anar augmentant progressivament perquè ella pugui millorar sense problemes de patir, doncs, lesions o alguna cosa més greu.
Uh-huh. No sé si diré una bestiesa. Musculació, què?
Aquest és un punt clau. Musculació, musculació, musculació. No em canso mai de repetir-ho. Sí, jo he parlat moltes vegades dels beneficis de la musculació.
Sí.
I en les persones amb diversitat funcional, doncs, és el mateix. O sigui, si aquestes persones poden fer musculació, es beneficiaran de la mateixa manera que les altres persones.
Val.
No, digues, digues.
No, et anava a dir que imagino que aquesta musculació ens portaria al primer punt de compte amb modificacions que calguin, no?
Exacte. Hi ha una sèrie d'excepcions i de modificacions que s'han de fer,
Val.
evidentment, però també parlem doncs, amb persones amb moviments musculars involuntaris, com podrien ser els espasmes,
Sí.
persones que tenen molts espasmes, no seria l'activitat més adequada,
D'acord.
més que res perquè es podrien fer mal, podrien deixar anar la pesa i es podrien fer mal.
Correcte.
També és cert de que bueno, persones que s'estan recuperant estan recuperant la mobilitat, doncs ja sigui per un ictus o per algun altre dolència,
Sí.
doncs tampoc seria l'exercici més adaptat en un principi.
Val.
Sí que més endavant es podria fer musculació, però de bones a primeres no seria l'exercici més adaptat per
Val.
fer.
Val.
Tornem a lo mateix, modificacions i sobretot enfocament de l'entrenament, individualització i progressió.
En aquesta individualització i en aquestes modificacions, hi ha la possibilitat, Laia, de dir, bueno, a veure, què et passa, com et trobes, no? Em passa això, em trobo així, em trobo aixà, doncs mira, farem això, això i això, i que el propi malalt et pugui dir, Laia, em ve que em cor de fer això, es pot provar de fer alguna cosa, de forçar una mica, vaja?
Sí, bueno, primer punt, no parlem de malalts.
Molt bé, sí, no,
No.
no, és que, sí, fas bé de dir-ho, fas bé de dir-ho. Jo no volia fer servir la paraula, però no, no t'ho confessaré, no me n'ha vingut cap altre al cap.
A vegades passa, el que passa és que com que és un tema sensible, val més no parlar de malalts. Però sí que és cert que també hem de tenir en compte la persona. És el que diem sempre, el qui sap millor com reacciona al seu cos és un mateix. Per la qual cosa, si la persona es veu capacitada, es veu amb cor o amb ganes de fer un exercici que tu no havies planejat perquè dius, bueno, potser això ho podríem deixar per més endavant, si ella diu, mira, a mi em sembla que ho puc fer, doncs es pot provar de fer. Si la persona després doncs, veus de que no, li dius, mira, això ho deixarem per més endavant perquè ara doncs potser no estàs en les millors condicions de fer-ho, o si ho fa, doncs perfecte, doncs també és un factor de motivació i d'alegria per part de la persona i també per la persona que l'assisteix, per el preparador físic.
Clar, clar. L'entrenament ha de ser setmanal, quina durada ha de tenir, tant de minutatge, diguéssim, com de dies a la setmana.
Aquí tornarem una mica al punt 3, a la individualització. Dependrà molt de què és el que té la persona. O
Val.
sigui, avui parlem en termes generals,
Sí.
diversitat funcional, no entrem en detalls. Sí que la meva idea és fer doncs, que hi hagi una continuïtat sobre aquest tema i parlem de casos en concret. Per la qual cosa, clar, ara mateix no et sabria dir, dependria molt de què és el que tingués la persona
Val.
i quins fossin també els seus objectius. Potser amb dues vegades a la setmana n'hi ha prou, potser necessite cinc,
Val.
potser cinc és massa,
Clar.
dependria molt de la persona.
Val. O sigui, ben bé cada cas és un món,
Cada
eh?
cas és únic, exacte.
Val.
Sí que és cert que, bueno, si parlem, jo què sé, esclerosi múltiple.
Sí.
Tant pel cas. Sí que, bueno, doncs, clar, aquí ja parlem doncs, de que aquestes persones doncs, tenen una sèrie de característiques concretes,
Sí.
aleshores sí que podríem afinar més, però, clar, l'esclerosi múltiple doncs, és molt diferent a una altra cosa que ara no se m'ha acut cap, però
Sí.
podríem dir que parlem de dues persones totalment diferents, amb dos objectius i dues maneres d'enfocar l'entrenament diferent, per la qual cosa no et podria dir a nivell de freqüència doncs, què és el que aniria millor.
Escolta'm, ja que hem abordat aquest esport per a tothom, parlant de la diversitat funcional i pel que ens deies fa uns instants que t'agradaria doncs, tornar-ho a tractar, què et sembla si d'aquí 15 dies que tornem a parlar aprofundim en la diversitat funcional?
Perfecte, jo encantada.
Sí?
Sí.
Molt bé, molt bé. Què seran, plans com més específics?
Sí, la meva idea és o parlar de plans específics o fer una mica més general, però englobats en grans apartats. Jo què sé, doncs problemes de mobilitat. I aquí, clar, hi ha diferents malalties o diferents factors que podrien provocar un problema de mobilitat. Sí. No entraríem a parlar de forma específica de cada un d'ells, però com que tenen característiques comunes, doncs parlaríem d'aquestes característiques comunes. Ara m'ho estic plantejant com ho faig.
Val, val. Tens 15 dies.
Tinc 15 dies
no et
per
vull pressionar, tens 15 dies.
No em pressiones, això és un repte. Aquí em dones més energia.
Val, val. Laia, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí 15 dies, més diversitat funcional amb aquests problemes de mobilitat, aquestes característiques comunes, i a veure quin... Si en podem treure l'entrellat de tot plegat, que estic convençut que amb tu traurem l'entrellat i tindrem les coses molt més clares.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, Laia, que vagi bé.
Adéu.
Adéu-siau.
Adéu, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Adéu.
Minut i mig i les 5 de la tarda, 90 segons, i arriba aquí l'estudi en Jordi Lorente amb les darreres notícies que han arribat a la nostra redacció per tal d'oferir-vos doncs, precisament això, tot el que és actualitat. I és que Ràdio Nacional d'Andorra és actualitat. Has de connectar amb l'actualitat, has de connectar amb Ràdio Nacional d'Andorra. Ara nosaltres connectarem amb el company Jordi Lorente i després tornarem amb una darrera hora, si em permeteu, una mica esbojarrada, perquè parlarem, després us ho explico, amb el Robert Santacreu, amb el Joan López, amb el José Luis Carballo i amb la Laura Roger. Vull dir que tenim feina, però serà després del flaix informatiu. Fins ara.